La depressió és una malaltia molt freqüent que provoca una alta discapacitat i un fort impacte social. De fet, qui la pateix encara és sovint víctima d'una forta estigmatització, cosa que fa, fins i tot, que en països desenvolupats, més de la meitat de les persones que la tenen no siguin diagnosticades ni tractades. Per tant, cal millorar el reconeixement social d'aquesta malaltia per facilitar l'accés al tractament. Per això, avui nosaltres entrevistem Joan Carles Andreu, malalt de depressió i usuari del Servei de Rehabilitació Comunitària que tracta patologies mentals a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal. Joan Carles, benvingut a Cugat Mèdia.
Moltes gràcies, bon dia.
La depressió és molt més que estar baix de moral. Com descriuries tu què és la depressió, Joan Carles?
La depressió, a grans trets, podria dir que és entrar en un cercle viciós en el qual, quan un, per exemple, té una angoixa, li venen al cap ràpidament pensaments negatius, del qual no se sap sortir. I aquests pensaments cada cop li porten amunt a tancar-se més, a no voler solucionar fins i tot el problema, no? Aquest fet ens provoca com caure en un pou del qual no sabem sortir i fins i tot arriba un moment del qual no volem sortir. Ens tanquem amb nosaltres de tal manera que l'exterior ens fa molta por.
Quan te n'adones tu que tens depressió? Com comença la teva història?
La meva història comença ja el 2014, quan s'havien produït certes situacions a la meva vida, com la mort de la meva mare, una separació sentimental, i això afegit amb una forma de ser meva de timidesa, de tenir por a les persones, per dir-ho d'alguna manera, en relacionar-me, es van ajuntant, no? I el 2014 entro en aquest bucle que he comentat i de tal manera que un perd les il·lusions de fer coses i arribar al moment final que és perdre la il·lusió de viure, no? Com una sortida a tota aquella angoixa que a un li provoca tots aquests pensaments.
Quins símptomes tenies? És a dir, més enllà de la tristesa, no?, de l'angoixa, quins altres símptomes tenies? Per si algú ens escolta i digui, ah, mira, doncs el que m'està passant és el que li passava al Joan Carles, doncs potser necessito buscar ajuda, no? Què notaves?
Primer, l'angoixa aquesta, que a més és gairebé impossible de parar-la, no? Perquè a més, aquestes angoixes, si no les tracta un professional, per si mateix és molt complicat. I ja dic, aquest tancament, no volgués sortir de casa, fins i tot no volgués aixecar-se pel matí a treballar, en la qual és molt invalidant, no? Pors contínues, no? I ja dic, aquest pensament recurrent del qual cada cop és com si fos una planta, en la qual, una planta dolenta, que un va regant contínuament i només es fixa en aquesta planta dolenta, no? I clar, conforme un la va regant, aquests pensaments són terribles.
Tu tens 62 anys, el 2014 no fa tant, del 2014. Anteriorment, havies patit etapes també més vulnerables, amb procés depressiu, entenc que no?
No, en principi no. El que passa que quan em va succeir això, tinc un intent de suïcidi que em porta a urgències, després a l'ingrés a l'àrea de psiquiatria de l'Hospital Mutu de Terrassa, i des d'allà ja em van derivar al CESMA d'aquí de Sant Cugat, que és el Servei de Psiquiatria de Sant Cugat. En aquell moment jo no em vaig prendre seriosament aquesta malaltia, potser per desconeixement, que potser moltes persones tenen, i m'ho vaig prendre com un episodi puntual. I tristament no vaig seguir el protocol de fer una continuïtat amb el Servei de Psiquiatria, pensant que ja se m'havia passat.
Per què no passa? La depressió no cura?
No cura. Sí que es pot, és a dir, no és una malaltia perpètua, perquè es pot tractar i fins i tot es pot vèncer, però si un no la tracta com ha de ser, aquesta malaltia persisteix amunt, no? I va passar un temps fins que el 2020 va tornar a aparèixer la mateixa situació, no? Amb un segon intent de suïcidi també, amb aquesta situació en la qual un ja no vol tenir contacte amb la societat, i fins i tot amb els familiars, no? Perquè considera que fins i tot és com una càrrega pels familiars. la pèrdua d'aquesta autoestima, sobretot, és a dir, un se sent carregat amb una motxilla de moltes pedres que ha passat al camí, i, a més, les pedres que tenen en aquell moment. I torno una altra vegada amb la mateixa situació, amb un ingrés a la de psiquiatria, i és evident que en aquell moment sí que m'adono que he de ser tractat per professionals, perquè si no, no me'n sortiré i tornaria a caure amb el mateix parany que ja vaig caure abans, no?
I dos i tres anys, això ja ha passat tres anys d'aquest procés, estàs aquí assegut explicant-nos aquesta història tan personal, per tant t'ho agraeixo.
Gràcies.
Per aquesta generositat que tens amb el mitjà i amb els ciutadans també, per fer saber que no estan sols les persones, que hi ha un camí on poder recórrer plegats, perquè ara ens explicaràs també com és aquest procés. Com és el teu dia a dia ara mateix, el 2023?
Ara mateix em trobo moltíssim millor. És a dir, la meva autoestima ha pujat, tinc il·lusions per fer coses, tinc il·lusió de la vida, perquè he descobert que viure la vida bé està molt bé. És a dir, estic bé, el cercle aquell viciós en el qual estava, ara l'he revertit, i ara és un cercle, com podríem dir, virtuós, en el sentit de que em trobo feliç, de moment, encara que la malaltia o el trastorn continuen allà, no? Perquè puc tenir episodis d'ansietat i encara sóc vulnerable. Però com a mínim ja tinc eines, més o menys, per poder combatre aquests moments de vulnerabilitat que pugui tenir.
Explicaves, no?, que el 2014 mor la mare, pateixes una separació. Sempre hi ha algun desencadenant?
Pot ser com una xispa, però evidentment la càrrega que portem és la que ens fa tenir moments en els quals ens convertim en persones poc sociables, tancades, i només que hi hagi aquesta petita guspira ens fa que tot allò que teníem al cap s'enfonsi i causa la depressió. No per aquella guspira, sinó per tota la càrrega que portes, no?
Per tant, hi ha múltiples desencadenants.
Exacte.
I que moltes persones hi conviuen. És a dir, que tu te n'adones, no?, que tens depressió. És veritat que passes per un procés d'intent de suïcidi. Per tant, clar, hi ha un fet traumàtic molt més alt.
Sí.
Però fins no haver d'arribar a un intent de suïcidi, quines altres coses poden veure les persones que estan passant per un procés de depressió, per no haver d'arribar, no?, en aquest moment?
Clar, és a dir, cada persona, clar, és un món, no? Perquè tots portem motxilles, tots podem tenir episodis d'ansietat, és a dir, el dia a dia tots passem ansietat. El problema és, depèn moltes coses, en molts moments, de com és la personalitat d'un, no? Si un és capaç d'enfrontar-se als problemes del dia a dia o no és capaç. I en molts casos, com és el meu cas, molts cops no sabia com enfrontar-me, no? Hi ha persones que, per diverses circumstàncies, són més vulnerables a aquests problemes i llavors es queden paralitzats. I això provoca que cada cop aquesta paralització se'n vagi cap a un determinat camí, no?, que és el de caure en aquest pou que he comentat abans i anar caient, anar caient, anar caient, sense saber com sortir-se'n d'ell.
Deia jo al principi que hi ha moltes persones que pateixen depressió, que mai seran tractades, que no ho estan sent. Creus que això al llarg dels anys està canviant? Creus que hi ha més sensibilitat sobre aquestes qüestions?
Sí, és veritat que fins fa relativament poc estava... Bueno, són prejudicis que tenim tots, no? La malaltia mental o el trastorn mental es veia com una cosa negativa de la qual potser ens tenim que allunyar una mica, no? Fins i tot es donen casos de familiars o amistats que els hi ha donat por estar amb una persona que té un trastorn i es volen allunyar, no? A la qual cosa també això provoca al malalt una segona fase, que és la de no em volen veure, no volen estar amb mi, no? I clar, per sort, aquesta malaltia està sortint una mica més a l'espai públic, no? Molts cops el fet de que hagin persones famoses que declaren obertament que han tingut aquesta malaltia obre una mica el focus, o bastant, sobre aquesta malaltia, i se'n parla més, no? Malgrat això, encara continua sent una malaltia molt desconeguda, la malaltia mental, perquè, clar, no és una malaltia que els altres li vegin amb un, no? Molts cops et diuen, ah, però si et trobo bé, no? Evidentment, ens veuen bé quan estem bé, però quan estem malament gairebé no ens veuen. I això crea un desconeixement, no? Molts cops no és mala fe el voler retirar-se d'una persona que té malaltia, però és por, és por.
La ignorància també porta la por.
Sí.
I com arribes al Servei de Rehabilitació Comunitària? El Joan Carles, expliquem a l'audiència, és membre d'aquest Servei de Rehabilitació que dona servei a Sant Cugat, a Rubí, a Castellbisbal.
Correcte.
És una entitat d'ajuda a les malalties mentals que, ara ho explicaràs, no pot anar qualsevol persona a picar la porta, sinó que és derivat a través dels metges de capçalera o d'algun altre sistema de salut. Per tant, tu ara estàs tractat al Servei de Rehabilitació Comunitària.
Sí.
Com és haver arribat a aquest grup?
Clar, tot va començar primer amb psiquiatria i psicologia del FESMA. Des d'allà ja ens tractàvem, i ens tractàvem molt bé. En això vull, a més, fer una declaració de que, per sort, jo estic supercontent de com m'han tractat el servei públic de la sanitat nostra. I des d'allà, parlant amb la treballadora social del mateix FESMA, se'm va oferir aquesta possibilitat. Jo la desconeixia, evidentment, i cada persona és un món, no? Perquè potser hi ha persones que no els hi serveix. I un cop em van derivar amb aquest servei, evidentment em vaig trobar ja com molt més acollit, perquè és un lloc on t'ofereixen moltes activitats, i això és molt important. És a dir, no tancar-nos a casa, no tancar-nos mentalment, tenir la ment oberta per estar en contacte amb altres persones, fer activitats que facin sentir-te útil. I això ajuda molt.
Com funciona ser membre de, per exemple, del Servei de Rehabilitació Comunitària? És a dir, us trobeu persones, parleu, feu activitats? Com és una mica?
Primer, els terapeutes i les terapeutes miren el perfil de cada persona i et faran cabir en determinades activitats, no? Hi ha moltes activitats, com pot ser jardineria, per dir-ho d'alguna manera, cuina, lleure, que li diem nosaltres, que és fer precisament activitats fora del local, en aquest sentit, com pot ser sortir a concerts, a teatre i així. És a dir, ser autònoms, tenir il·lusions per fer-ho i tenir la recompensa d'haver anat a llocs i passar-s'ho bé. I això, a més, es retroalimenta, no? Com més bé tu passes, més coses vols fer. I llavors els professionals, segons el perfil de cada persona, ens deriven a una o una altra activitat que fem al centre.
Quantes persones sou?
Més o menys serem unes 50 persones.
Sí,
sí, perquè hi ha moltes activitats. Fins i tot hi ha persones del centre del servei que jo no conec, perquè, clar, no coincidim. Però això, a més, malgrat no coincidim molts cops en la mateixa activitat, fa que mentre estem al centre socialitzem molt amb moltes persones, no? I ens faci treure aquella por que tenim, en el meu cas, que tinc, d'estar amb altres persones desconegudes, no?
I en el teu cas deies que tot ha anat bé, és a dir, però que és veritat que no tothom potser no se sent igual de còmode, però des del teu punt de vista creus que és necessari, no? Poder compartir, és a dir, aquests punts de trobada els facilites completament, no?
Sí, 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 perquè és un servei que et facilita primer el contacte amb altres persones, sentir-te còmode, perdre pors, sentir-te útil, guanyar amb autoestima, fer coses. Fer coses és molt important, perquè si no, un es tanca i d'allà no surt. És a dir, si un deixa de tenir il·lusions, no vol fer coses, i si no fa coses, deixa de tenir il·lusions, no? I d'aquesta manera és obrir-nos lentament, no és d'un dia per un altre. Jo porto aproximadament 8 mesos, jo he notat una millora en mi, molta millora, però evidentment hi ha persones que necessiten més temps. I no hi ha cap problema, és a dir, aquest servei es dedica tot el temps que faci falta amb aquestes persones que necessiten més temps. I està molt a sobre, el tema és que està molt a sobre teu, fan xerrades, tens reunions amb psicòlegs o terapeutes, en aquest cas també, per veure la teva evolució, no?
I són trobades setmanals?
Sí, és a dir, Jo, en el meu cas, tinc els dimarts lectura online, que la fem des de casa, en aquest sentit, llegim un llibre i el resumim la setmana següent. Dimecres ara hem començat una nova... És un servei d'infermeria per veure quines coses podem solucionar en el dia a dia. I, per exemple, els dijous també hi vaig a fer jardineria, després el lleure. Hi ha una altra activitat que es diu habilitats parentals, per veure quins conflictes poden haver-hi amb la família. I divendres vinc aquí a Sant Cugat perquè tenim un servei que pertany al servei de rehabilitació, però per les persones que estem aquí a Sant Cugat, no? I el que fem és anar amb serveis de la ciutat que ens puguin oferir alguna activitat pròpia de Sant Cugat, no?
I després de la pandèmia, de l'any 2020, va arribar aquesta pandèmia que ens va tancar molts a casa, que va ser un cop dur per moltes persones que ja estava patint la malaltia, però en van aflorir d'altres, no? Van començar a sorgir a moltes més persones, molts més trastorns mentals. Creus que a partir de la pandèmia d'aquests darrers 3 anys se n'està parlant més, estem agafant menys consciència, que malgrat el cop dur que va ser la pandèmia haurà servit alguna cosa fins i tot?
Sí, sí, sí. És evident que, a més, fins i tot s'ha vist que hi ha molts joves que no, en principi, no patien tants aquestes malalties, s'ha agreujat, no? Després de la pandèmia han començat a sortir casos de molts joves, sobretot. I el fet de la pandèmia, si ja patíem aquesta malaltia, aquest trastorn, clar, encara ens va tancar més amb nosaltres mateixos a casa i la veritat és que va anar a pitjor.
Va anar a pitjor.
I sí.
I què demanaries tu? Abans deies, no?, que estaves agraït a la Generalitat Pública pel tracte que t'han donat, pel seguiment que t'estan fent, però demanes alguna cosa. Sempre hi ha la sensació de que si no tens diners, moltes vegades no pots anar al psicòleg, no? És a dir, fins que no petes no vas a la Generalitat Pública, però el treball previ només ha de ser qüestió de gent que té diners?
No, evidentment no. És a dir, en el meu cas, jo no he trepitjat una consulta ni de psiquiatria ni de psicologia privada. És a dir, a mi el CESMA, que és el que tenim a Sant Cugat, m'ha ofert tot tipus de servei, no? I és el que primer em va treure del pou, evidentment. Em va donar les eines per poder-me defensar d'aquesta malaltia.
En el teu cas ha funcionat. No sé si parlant amb altres persones, creus que falta molta més voluntat per part política, segurament, que és qui posa els diners després en els serveis per donar molta més cobertura.
El tema és que molts cops no se sap que existeixen aquests serveis. És a dir, primer perquè parlar de psiquiatre, de psicòleg, un diu, estic boig, la paraula boig, no? Entenc que des de l'àmbit polític s'intenta, evidentment, que aquestes coses vagin a millor. Però molts cops, per desconeixement, no se'n va a tots aquests professionals i a tots aquests serveis. I seria bo que es donés més informació a persones que pateixen i a les persones que no la pateixen per saber que hi ha un camí que es pot recórrer.
I què esperes de la societat? Estem a l'alçada?
De moment no. És a dir, clar, jo demanaria que tinguéssim més informació. Molts cops aquesta informació no es pot venir del cel, sinó que precisament són els mitjans de comunicació que poden tenir aquest ressò per visualitzar tots aquests problemes que tenim, no?
Si algú conviu amb una altra persona que pateix algun trastorn, què pot fer per ajudar-la?
Primer, intentar comprendre què li passa. No veure'l com una malaltia estranya ni tractar-lo com una persona estranya, no? Intentar comprendre si pot informar-se, evidentment, informar-se, perquè molts cops un pot tractar amb aquella persona amb delicadesa, per dir-ho d'alguna manera, però no sap què li està passant amb aquella persona, en la qual cosa li crea una ambivalència. Jo estimo amb aquella persona amb la que estic, però no sé com està amb ell o com tractar-la. I la informació és molt important. Evidentment, no tractar-lo, com dic, de boig i punto, i posar-li ja aquesta etiqueta, perquè el tema de la bogeria ara està demostrat que és un estigma i que no va enlloc, no? Sobretot informació. informació i carinyo.
I és important anar plegats, per exemple, a les teràpies, és a dir, la persona que conviu amb aquest tipus de trastorns, més enllà de la informació, també poder, fins i tot, passar el seu procés, no?
Sí, sí, sí. De fet, al servei de rehabilitació hi ha una activitat que també és pels familiars, perquè puguin entendre què li està passant al seu familiar, no? Per parlar-hi, sobretot per poder parlar-hi, i que aquesta persona comenci a entendre què pot passar en la ment d'aquella persona, perquè la ment és massa potent com per pensar que nosaltres molts cops la podem dominar. És la ment la que ens domina. Si nosaltres tenim eines per a aquella situació en la que ens trobem vulnerables, podem sortir-nos. Però si no, és quan hem d'anar amb un professional.
Doncs queda dit, hem parlat amb Joan Carles Andreu sobre les malalties mentals, la depressió, sobre el servei de rehabilitació comunitària. Com deia abans, moltes gràcies per la teva generositat. Esperem que moltes persones ens puguin escoltar i que, si necessiten ajuda, sobretot que la demanin, que hi ha un recorregut i que no estan soles.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu.